Hola, Jordi de Planell, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bona hora. I saludo Xavier Melero, que és que així m'ajudarà una mica a treure, a mi a molta gent, a treure, a sortir del laberint jurídic que estem en aquests moments, o judicial, millor dit. Hola, Melero, bon dia.
Bon dia, Tinguin.
Bon dia, letrado. Un moment, perquè primer vull explicar amb el Jordi de Planell, aviam, el que sabem i que podem entendre és que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, no pot demanar l'extradició de Carles Puigdemont per sedició, perquè aquest delicte ja ha passat a millor vida, però de la seva interlocutòria d'ahir, de la que fa Pablo Llarena, ens ha sorprès molt que continua demanant penes de fins a 12 anys de presó per malversació. I clar, preguntes, com pot ser això si el govern d'Espanya va reformar el delicte de malversació per reduir la pena a un màxim de 4 anys? I llavors tu dius, bueno, què passa aquí? Aviam, Jordi, passem-ho per la traductora.
Sí, perquè ahir explicàvem, precisament a la tertúlia, després de llegir la part dispositiva de la interlocutòria, que Llarena reclamava Puigdemont només per malversació i interpretàvem que amb l'última reforma només li podia demanar 4 anys de presó. Però ens faltava llegir-nos la lletra petita de les més de 70 pàgines de la interlocutòria i ens vam trobar amb aquesta sorpresa notable que ara tu apuntaves. Llarena fa com si sentís ploure i no considera que la reforma del delicte de malversació que aquest desembre va aprovar el Congrés sigui aplicable als responsables del procés sobiranista. Per què nosaltres donàvem per fet que la reforma sí que els afectava? Doncs perquè aquesta reforma va introduir un matís que abans no existia. Va distingir entre els acusats de malversació que s'havien enriquit personalment i els que no. Per tant, si t'acusen de malversació i d'haver-te enriquit personalment, et poden caure fins a 12 anys de presó. Si t'acusen de malversació però no d'haver-te enriquit personalment, al màxim en són 4. I tots vam dir, home, mai s'ha acusat a cap dels responsables del procés sobiranista d'haver-se enriquit personalment i, per tant, com a molt, els podran demanar 4 anys de presó.
Però
Llarena fa una pirueta. Reconeix que cap dels acusats es va embutxacar diners a nivell particular, però defensa que es pot parlar igualment d'enriquiment personal perquè els fons públics que van servir per pagar el referèndum estaven, i cito literalment, plenament desvinculats del funcionament legítim de l'administració. Per tant, Llarena podríem dir que fa una interpretació sui generis. L'expliquem, la passem per la traductora. Resulta que l'enriquiment personal ja no és sinònim d'embutxacar-se diners a títol personal, sinó fer-los servir per finalitats desvinculades del funcionament legítim de l'administració. Posem-ne un exemple que ho veurem més clar. El que diu Llarena vindria a ser, si tu tens consignats uns calés, per exemple, per construir un hospital, i al final els desvies per construir una escola, cometries un delicte de malversació atenuat i se't podria aplicar la reforma del Codi Penal. Però si resulta que tu desvies els diners per construir l'hospital a organitzar un referèndum, una activitat desvinculada del funcionament legítim de l'administració, llavors comets un delicte de malversació greu, d'enriquiment il·lícit, encara que tu personalment no t'embutxaquis ni un euro.
Ah. I això...
Mande...
Ara parlem. Això té conseqüències pràctiques, Jordi.
Sí, esclar, si Carles Puigdemont i Lluís Puig tornessin a Espanya, s'enfrontarien a 12 anys de presó i no pas a 4, tal com pretenien el govern espanyol i Esquerra quan van reformar el Codi Penal. Exposant-se a una pena tan alta, seria molt més fàcil pel jutge instructor, per Pablo Llarena, enviar-los a la presó a l'espera de judici. Però no podem oblidar un altre element clau. Aquesta interpretació del delicte de malversació reformat és la que està fent un jutge en concret. Pablo Llarena.
Això és important.
Aquí la clau de volta serà la interpretació que en faci la sala segona del Suprem, la que va jutjar els líders del procés, que és la de Manuel Marchena. Si aquesta sala compra la interpretació de Llarena, llavors la reforma del delicte de malversació quedarà pràcticament, podríem dir, en paper mullat. En canvi, si no la compra, el que pràcticament quedaria en paper mullat és la interlocutòria de Llarena. I sabrem ben aviat quina decisió pren la sala segona del Suprem perquè ha de revisar la sentència del procés en base a aquesta reforma del Codi Penal. I aquesta interpretació que faci la sala de Manuel Marchena també serà clau per altres alts càrrecs del govern del 1 d'octubre, com per exemple Josep Maria Jové o Lluís Salvador, que encara estan a l'espera de judici per malversació. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, també altres alts càrrecs del govern que estan pendents del que decideixi un jutjat d'instrucció de Barcelona. En definitiva, tots ells s'enfrontaran a penes més o menys altes en funció del que ara interpreti Manuel Marchena. I la seva interpretació també serà determinant, evidentment, pels condemnats. Ells ja no tornaran a la presó perquè van ser indultats, però el que decideixi Marchena serà clau per saber si poden tornar a presentar-se a unes eleccions o no. Si no els rebaixa la pena per malversació, com diu Llarena, continuaran inhabilitats una bona temporada. Si la rebaixa, ben aviat podrien tornar a la primera línia política.
Per tant, de moment, qui pot tornar sense exposar-se a acabar a la presó són Marta Rovira i Clara Ponsatí?
Exacte, sí, perquè elles no estaven acusades de malversació, sinó de sedició. Com que la sedició sí que ja és història, ha passat a millor vida, com deies tu abans, perquè la van derogar, poden tornar amb una relativa tranquil·litat. Només s'enfrontarien a un delicte de desobediència que no comporta presó, com Anna Gabriel en el seu moment o com Meritxell Serret. En el cas de Puigdemont i Lluís Puig, si tornessin, el risc d'acabar entre reixes, ara ho explicàvem, és molt més alt. Per això ells ja han deixat clar que la seva aposta no passava per la reforma del Codi Penal, que al final acabarà sent sempre interpretada per un jutge espanyol, sinó per guanyar la batalla judicial a Europa. I en aquest sentit, dues cites clau que hem de marcar-nos allò, enfluorescent al calendari. La primera arribarà aquest 31 de gener. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Tribunal de Luxemburg, determinarà si Bèlgica ha d'acceptar les euroordres que els ha anat enviant a Espanya o no. Fins ara, els jutges belgues s'hi havien negat perquè entenen que a Puigdemont o a Lluís Puig no els ha de jutjar el Suprem, sinó un tribunal català. L'Arena, emprenyat, va portar aquesta negativa a Luxemburg i ara el Tribunal Europeu s'haurà de mullar. Aquest cas, per cert, no pinta massa bé per a Puigdemont i per a Lluís Puig perquè l'advocat general ja va elaborar un informe que donava la raó a l'Arena. I en la gran majoria de casos, els jutges de Luxemburg fan cas al que els diu l'advocat general. Segona cita clau. Arribarà en principi a finals de febrer o principis de març. El Tribunal de Luxemburg decidirà si retorna de manera definitiva la immunitat al president Puigdemont. El Parlament Europeu, recordeu, li va retirar després que ho demanés Pablo Llarena, precisament en aquell famós suplicatori. Si Puigdemont mantingués la immunitat com a eurodiputat perquè li retornés Luxemburg, no podria ser detingut, processat o jutjat a cap país de la Unió Europea, tampoc a Espanya, almenys sobre el paper. Per tant, si Luxemburg li retorna, l'expresident pot tornar a Catalunya sense poder ser detingut. I sempre diem sobre el paper, en teoria, perquè ja sabem que la llei, i bé, i és encara aquí a Espanya, doncs és molt interpretable.
Aviam, Melero, amb tot això que ara explicava el Jordi de Planell, aviam, ha dit alguna barbaritat o alguna cosa que hagis d'esmenar?
No, d'esmenar no, de matitzar. Val. El primer que podríem dir és que aquí a la tertúlia, quan hem comentat aquest tema, la veritat és que en aquest sentit l'hem clavada, perquè ja hem dit moltes vegades que la derogació de la sedició impossibilitava allò que deia el Patxi López, de, oh, no, és que no queden espais d'impunitat perquè amb el nou delicte de desordres públics això serà subsumible i, per tant, aquestes conductes poden continuar sent adjudicades. Això ja vam dir que era fals, perquè el nou redactat del precepte ja s'havia fet amb cara i ulls, de tal manera que els fets que van quedar fixats a la sentència del 2019 en cap cas fossin subsumibles amb un delicte de desordres públics. O sigui que això estava clar i la vam encertar, i el Llarena ha seguit exactament aquest criteri, que jo crec que era l'únic criteri possible. I de la mateixa manera que vam dir això, ja vam dir també que el de la malversació era molt més complexa i que la reforma s'havia fet amb una certa precipitació, ni tan sols si hi havia més una circular de la Fiscalia General de l'Estat que donés instruccions als senyors fiscals dels criteris que havien de tenir per l'aplicació d'aquesta reforma, i que, en definitiva, la mare dels ous en aquesta qüestió estava amb allò que hem parlat molts dies del concepte de l'ànim de lucre. Què és l'ànim de lucre? O sigui, l'ànim de lucre és agafar calés públics per fer-te una piscina o per comprar-te un Ferrari, o l'ànim de lucre és una disposició de fons públics que, ni que sigui indirectament, acaba beneficiant la teva opció política, el teu partit, la teva esfera d'interessos. O sigui, un concepte més ampli, més espiritualitzat del que és lucre, del que és profit i benefici propi. I ja havíem dit també moltes vegades que la jurisprudència ja feia anys, inclús abans de la reforma del 2015, que estava treballant amb un concepte ampli, cada vegada més ampli, del que és lucre i el que és benefici. I des d'aquest punt de vista, el que ha passat amb la resolució de Llarena era també esperable, i també ho havíem dit. Sí. Es diu, i ho ha dit el Jordi, i és veritat, diu, bueno, això no era l'esperit de la llei. El que passa és que la voluntat del legislador no és un criteri interpretatiu de les lleis. El legislador pot voler el que vulgui, i ho pot reflectir inclús bé a l'exposició de motius, cosa que en aquest cas jo trobo que no s'ha fet correctament. Però, bueno, la llei agafa vida pròpia, i els criteris d'interpretació de la llei són el criteri gramatical, el criteri intranormatiu dins del codi, etcètera. Llavors, aquest risc era un risc que existia, que ho vam dir des del primer moment, i que s'ha concretat, s'ha materialitzat.
Per tant, vol dir...
Després, si em permets...
Sí, i tant.
Sí, una traumatització, el que diu el Jordi, a veure què diu la sala segona, jo crec que això és el que diu la sala segona. O sigui, jo no em puc ni imaginar que en una qüestió d'aquesta transcendència, pel tema que és i perquè es tracta de la primera resolució després d'una reforma importantíssima del Codi Penal, la posició de Llarena no hagi estat consensuada amb el president i amb el ple de la sala segona. O sigui, no m'entra al cap.
Per tant, vol dir que això anirà a missa, i per tant, aquí hi ha hagut veus com a la Jaume Sens, que aquí tu coneixes molt bé i que heu treballat conjuntament sí. en moltes temes i que n'heu parlat molt, que la interpretació de Llarena és contrària a l'esperit de la reforma, però, esclar, l'esperit d'una reforma té molt poca importància si els jutges l'interpreten d'una altra manera, esclar.
Bueno, és que els jutges, a veure, primer, els jutges el que tenen és un cos de jurisprudència sobre el concepte ànim de lucre, un cos que ja ve d'anys, amb el sentit que us deia, que la reforma no ha donat elements tècnics per modificar d'una manera clara. O sigui, aquella claretat de la que parlàvem sempre respecte de la sedició, diguem, nois, el Patxi López ja pot dir el que li doni la gana, però això s'ha acabat, la sedició s'ha acabat. Amb la malversació, tot eren paranys tècnics molt complicats que la reforma, jo crec que per la seva precipitació i per les circumstàncies de la seva tramitació no va tenir en compte i que han portat al lloc que era previsible que ens portés.
Hi ha motius perquè en aquests moments Carles Puigdemont estigui preocupat?
Bueno, vull dir, té la preocupació, evidentment. Home, el Llarena no diu que li demanarà 12 anys, perquè el Llarena no demana penes. El Llarena el que fa és dissenyar el marc penal. Ell diu, escolta, jo considero que aquesta conducta és subsumible amb el delicte de malversació amb ànim de lucre amb tota la seva extensió. I la seva extensió arriba fins als 12 anys. Llavors, aquest és el risc que, en principi, dissenya l'instructor de la causa pel Puigdemont. Una altra cosa serà després la Fiscalia com el concretarà amb el seu escrit d'acusació. Sí. I aquí ve una qüestió que és a la que em referia abans. Com pot ser, amb un tema d'aquesta transcendència, que no hi hagi una circular del fiscal general de l'Estat donant instruccions als fiscals per la interpretació de la reforma? Vamos, ho trobo o d'una innocència o d'una improvisació sorprenent.
Perquè havien d'aprovar-ho de pressa i corrents?
Bueno, perquè això, quan fas una reforma d'aquestes característiques, com a mínim has de tenir pensat quines instruccions donaràs a la Fiscalia, quines instruccions donarà el fiscal general de l'Estat per l'aplicació immediata d'aquesta norma.
Com tu deies, ara deixaré que la Glòria, en Jordi Bosch, l'Ernest Folch o el de Planell facin les preguntes o les consideracions que vulguin, Melero, però abans t'ho pregunto gairebé a títol d'opinió de penalista. Com tu deies, és subsumible amb ànim de lucre el que ha fet Carles Puigdemont o Lluís Puig?
A veure, aquest és un altre nivell de debat, eh? Sí. Jo entenc que no, i jo entenc que les disposicions de fons que es van fer com a ocasió de la preparació del referèndum i en tot el relacionat del procés podrien, en el seu cas, constituir desviacions de partida comptable dins del que és una esfera d'interessos públics. És cert que els interessos aquests públics es podien considerar partidistes, però tots ho són, a fi de comptes. I és cert que totes les administracions estatals, autonòmiques i municipals a vegades gasten calés en coses que els que no compartim el seu ideari ens portem les mans al cap. Però això no s'ha de considerar per ser una disposició il·lícita de fons públics.
Glòria.
Però això forma part de la defensa. Vull dir, el Llarena el que t'està dient diu, escolti, jo crec que el profit que vostè treu com a polític, com a formació política, puguem disposar de fons públics, és constitutiu d'ànim de lucre, de voluntat d'enriquiment. És un benefici que vostè aconsegueix i que no pot aconseguir un altre. Per tant, jo el que li dissenyo és el marc penal. I el marc penal aquest ja li concretaran les acusacions.
Glòria.
Molt d'acord amb el que el Llarena no es llença a la piscina amb aquesta sortida per al capdavall saltar-se la reforma del govern, sense haver-se posat d'acord, sense que tota la sala segona estigui d'acord amb aquest esperit o amb aquesta fórmula, per un costat. De l'altre, la meva impressió també és que això en el seu moment no va venir acompanyat de l'imprescindible, i totalment d'acord amb el que diu el lletrat Melero, informe vinculant, gairebé, podríem dir, de la Fiscalia, amb arguments per no deixar sols els, entre altres coses, per no deixar sols els fiscals amb aquest marrón. Perquè jo tinc la sensació que era molt difícil. era molt difícil aconseguir-ho. I per què era molt difícil aconseguir-ho? Perquè la reforma estava mal feta. Això ho ha dit el lletrat Melero amb tota la raó, jo l'he sentit aquí, i ho ha dit tothom que tingui dos dits de front i coneixements jurídics, que és que la part de la malversació, clar, era una part molt complicada de tocar, perquè en un país de Gürtels, 3% i altres hierbes, tocar la malversació i els seus delictes implica moltes complicacions posteriors. I estava mal feta. Era un bunyol, així. I així ha quedat demostrat. Jo crec que això és un dels motius, tinc la impressió, la sospita i algun coneixement, de que era un dels motius de que no vingués acompanyat aquesta instrucció per part de la Fiscalia General de l'Estat per dir, escolteu, això ho tractarem així, així, així en aquestes consideracions i demanar aquest tipus de delictes. Però la pregunta, no, només li volia fer una pregunta. Sí, sí. Això pot condicionar el que passi a Europa? És a dir, quan es fan les peticions d'extradició per part del jutge Llarena, hi ha un problema que és que es demana extradició per un delicte que a molta legislació europea no existeix ja, o que no és contemplable ni equiparable amb el que es demanava. Però en el cas de que vingués acompanyat només del tema de la malversació i desobediència, això també pot afavorir, pregunto, aquestes peticions d'extradició?
Sí, les pot afavorir perquè un dels arguments, que era el de la doble incriminació, és a dir, l'estat requerit ha de comprovar que hi ha exactament un delicte dins del seu territori on està la persona processada que coincideixi amb el delicte que es reclama per part de l'estat requirent. Aquest era el problema que tenia, que va tenir Alemanya, que va tenir a Bèlgica, la sedició i la rebel·lió en el seu moment, i és un problema que no té la malversació. O sigui, la malversació és un delicte homogeni que tots els codis penals d'aquests països tenen. A partir d'aquí, clar, queden les qüestions de proporcionalitat, que aquestes són qüestions generals i ja són més complicades, i les processals referents a si això té que ser adjudicat pel Tribunal Suprem o té que ser adjudicat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Però evidentment, afavoreix la tramitació.
Perdona, Jordi, volies fer una acotació, sí? No? Va, sí. Un segon, Bosch, un segon. Jordi Planell,
sí.
Perdona.
L'altre Jordi. Sí. Sí, que no hem parlat abans de Toni Comín, però Toni Comín està en el grup de Carles Puigdemont i de Lluís Puig, perquè també se l'acusa de malversació. Per tant, la seva situació no seria comparable a la de Clara Ponsatí o Marta Rovira, només acusades ara de desobediència, que podrien tornar amb una relativa tranquil·litat.
Val, perdona, Jordi Bosch i Ernest Folch. Perdona, vale. Jordi.
No. A veure, per centrar-nos ara amb l'oportunitat de conversar amb en Xavier Melero. I després ja farem alguns altres comentaris, si ens dona temps, no? Més generals. Hi ha dos temes. Un, quan tu has tret el concepte de l'improvisació, que jo el tenia aquí apuntat, que és un concepte molt marca d'aquest govern, però a veure, pues, és cert que aquest govern, en altres temàtiques, per exemple, algunes que jo soc properes, de tipus empresarial o professional, diríem, té una certa capacitat de diàleg, perquè també ho ha de fer el Congrés dels Diputats, que ha de pactar, etc. Però sí que la marca, en moltes altres coses, és aquesta, l'improvisació, que en un moment donat una llei sembla que diu una cosa, una norma sembla que diu una cosa i sembla que en diu dos, no? Per tant, estaria molt d'acord amb aquest concepte general que també ha arribat aquí, no? La persona que ens ha escoltat durant mitja hora de 8 a 2 quarts de 9, ha escoltat tant que la catifa vermella està preparada perquè arribi en un Lord de Glòria Carles Puigdemont, i també ha escoltat que està tot preparat perquè vagin a emmanillar-lo i portar-lo aquí. Per tant, diríem, això genera una gran inseguretat en general sobre la gent, i escoltant o llegint per sobre, jo no sóc jurista, l'auto o l'escrit de Llarena, sí que m'ha donat la impressió que en algun moment donat Espanya tenia, ja era tricameral, Congrés, Senat i Tribunal Suprem, i que hi havia una tercera càmera, no? Li volia preguntar això, i després una cosa, o sigui, si pensa que realment s'ha accedit al jutge amb aquestes opinions, amb aquestes valoracions, etc., de tipus més polític, i que donen la pista de que no se l'han enveïnat, i el Tribunal Suprem ha agreujat probablement per la reforma. I la segona és, hi ha un grup de persones que han de ser jutjats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per malversació. El que proposa ara Llarena amb l'anuència del Tribunal Suprem condiciona que també se'ls pugui acusar d'una malversació agreujada?
Doncs començo, si us sembla, per això darrer, i la resposta és que efectivament el deixar clar aquí està la interlocutòria del Tribunal Suprem, si això a més es confirmés per la sala, que en aquests supòsits vinculats a les despeses de l'1 d'octubre i tot allò es poden adjudicar amb la malversació, amb tota la seva extensió, és a dir, des del tipus bàsic fins al tipus més agreujat dels 12 anys, això repercuteix perquè és la mateixa activitat, són els mateixos calés, són els mateixos departaments de la Generalitat i és la mateixa tendència de la despesa, per tant, els hi afecta directament. I en quant a l'altre que deies de la improvisació, dic, home, això ja et dic, aquí ho havíem comentat molt amb el sentit de que de la mateixa manera que tinc constància amb el meu contacte amb el Jaume Sens i tal, de que la reforma de la derogació de la sedició es va fer amb moltíssima cura, es va consultar amb els catedràtics que s'havia de consultar, es va redactar una exposició de motius molt esclaridora, etc, etc, etc. Tot aquest procés no em consta que s'hagi dut a terme amb la malversació que em va aparèixer com un bunyol de cop sense com un bolet, millor dit, de cop sense que l'esperés ningú. Que el Tribunal Suprem es converteix en una tercera càmera política, jo no diria tant. El Tribunal Suprem conserva la seva pròpia doctrina, la seva pròpia jurisprudència. El Tribunal Suprem porta uns anys dient, ampliant el concepte d'ànim de lucre, ja des d'abans del 2015. Llavors, si tu no deixes d'una manera molt clara i terminant a la llei que aquest criteri queda derogat per la nova normativa, el Tribunal Suprem té la tendència a conservar la seva pròpia doctrina.
T'ocupa l'espai.
I això és el que no sap...
T'ocupa l'espai que tu no ocupes legislant.
Efectivament.
Uh-huh. Aviam, Ernest.
Sí, no, jo una consideració i una pregunta al Xavier Medero. No, la consideració és que li podem donar totes les voltes que vulguem, però mireu les reaccions aquest matí de la dreta mediàtica i política i llavors, o sigui, la conclusió és molt fàcil. Perdoneu, ha estat un èxit, això. O sigui, l'escrit de Llarena és un homenatge a Pedro Sánchez. I un homenatge, per cert, a l'acord entre Pedro Sánchez i Esquerra Republicana. No, aquesta és la meva opinió.
No he dit res, només t'he mirat.
És la meva opinió. Per què? Perquè, senyors, li podem donar totes les voltes que vulguem, sí, però un de...
Bueno, però puc acabar o no?
No, només dic que volia donar molta munició a la dreta.
No em deixes acabar l'argument.
Jo
el que dic és que un delicte absolutament decimonònic com el de la sedició ja no existeix. Sí, no existeix. Primera cosa, ha deixat desarmat a una part de l'extrema dreta mediàtica, com es prova avui, per cert. La segona cosa, allò que deia una part de l'independentisme, que s'estava substituint la sedició pels desordres públics i que encara s'agreujava, no és veritat. No és veritat perquè Llarena no ho ha pogut utilitzar i, a més, ho reconeix. I la indignació de Llarena en l'escrit, que, per cert, no hi ha precedents, no hi ha precedents d'un jutge convertint-se en un tertulià? Si el que fa Llarena al seu escrit és que fa de tertulià polític, això forma part de la seva indignació perquè ha de reconèixer que, efectivament, la seva arma número 1, que era la sedició, ha desaparegut. Per tant, sí, li podem donar totes les voltes tècniques al que vulgueu i tal, però s'ha deixat sense el seu míssil número 1 a Llarena, és a dir, a l'extrema dreta mediàtica i judicial. Perdoneu. I després podrem fer totes les consideracions que vulguem sobre la malversació, les qüestions tècniques, que probablement algunes estaré d'acord amb vosaltres. Però jo el que dic, la lectura política d'això, per mi...
I el pacte PSOE-Esquerra?
El pacte PSOE-Esquerra respecte a això, per mi és un èxit. Sí, per mi és un èxit i Llarena els hi fa un homenatge.
I no accentua amb el delicte... psicològicament manipulable de la malversació a Carles Puigdemont en Casa Major del tot?
Sí, és que Carles Puigdemont, efectivament, és que és compatible, és la Casa Major, però dir que avui estem pitjor que abans d'aquesta reforma, com algú ha sostingut, perdona, algú sostenia des d'aquí estan pitjor. Per mi, l'escrit de Llarena demostra que això no és veritat. S'ha quedat sense la seva bala número 1.
Bueno, Puigdemont sí, continua igual.
Però és que va haver-hi una part de l'independentisme que deia, és que estem pitjor. No, estem pitjor no. El jutge Llarena, perdoneu, en l'escrit, ha de fer un triple mortal per culpa d'això. Jordi, jo preferiria que Carles Puigdemont pogués tornar i tinguem una situació perfecta. Però com que la perfecció, de moment, no hi arribem, d'entrada et diré, avui estem millor. Sembla que diguem una barbaritat. Avui estem millor que abans que es produeix aquesta reforma, com demostra l'escrit de Llarena.
El bunyol de la malversació li acaba de donar la meitat de la campanya electoral al senyor Feijó. El bunyol de la malversació.
No ho sé, ja ho veurem, això.
Fet de la derogació de la sedició continuarà planant. És a dir, el que és molt complex és, en un any d'eleccions i a les portes d'unes eleccions generals, perquè falta menys un any, és tirar-se aquesta piscina. Val. I sobretot fer-ho malament.
La
pregunta és molt senzilla. És, Llarena ha de fer un triple mortal, Xavier, que és agafar aquesta malversació que ens explicava el Jordi de Planell molt bé, fer-li una volta brutal i dir que és enriquiment personal. Per molt que ens ho ha explicat molt bé el Jordi de Planell, jo no ho entenc com aquesta malversació es pot convertir en una cosa personal, perquè ell mateix ha d'admetre que no se n'embutxa aquest rei. Per tant, aquesta giragonsa que fa Llarena, Xavier, com es pot defensar d'alguna manera tècnicament?
Pues la veritat, Jordi, és que tal com es va fer la reforma, es pot defensar molt fàcilment amb allò que diem amb la doctrina tradicional de la sala, que és la de que l'ànim de lucre no és només el lucre personal, és un lucre de tercers o un benefici que pugui afectar la teva esfera d'interessos, qualsevol dels teus interessos. O sigui, que puguis aconseguir-lo tu com a conseqüència del teu domini sobre els diners públics i no ho pugui aconseguir un altre. Per exemple, l'oposició al 2017 no podria haver fet el mateix que el govern perquè no tenia l'accés a aquests fons. I el que diu el Llarena és que això, la doctrina tradicional, ho venia considerant ja com part de l'ànim de lucre, com part de l'ànim d'enriquiment. I la reforma, i aquí està la qüestió, o sigui, el Llarena, jo crec que no ha fet un tirabuixó. El Llarena ha dit, mira, jo m'agafo la meva doctrina tradicional de la sala perquè la llei no me l'ha modificat. La llei no ha donat elements tècnics per modificar el que era la jurisprudència que s'ha vingut fent els darrers 10 anys.
Però en canvi, perdona, Xavier, és una contradicció, almenys pels que no entenem en la matèria, dir que no s'està produint enriquiment personal perquè ho ha d'admetre, però alhora que es produeix aquesta... Això per mi és un triple salt mortal.
Et poso un exemple. Imagina't que un alcalde, o és igual, president de la Generalitat, té aquest cost de diners que es destina doncs, a servei públic, bla, bla, i agafa una part d'aquests diners i munta un festival de música espectacular que porta aquí la Shakira, la Beyoncé, tothom.
Ja hi som.
Posa ell a dalt de l'escenari. I a dalt de tot hi ha una banderola amb les sigles del seu partit o del seu govern, és igual, la cara del seu govern. És un festival que ell ha guanyat diners? No. Li pot servir per guanyar les eleccions? Sí. Ha fet un ús d'uns diners en favor seu, en favor de la seva imatge, del seu govern, que l'oposició no pot fer. L'oposició no pot agafar aquests diners, muntar aquest mateix festival i posar allà els noms a les seves fotos.
Val.
Això és un enriquiment personal.
Això que diu la Glòria, perdoneu, aquest exemple i l'exemple està molt ben portat, i a més n'hi ha casos molt similars a la jurisprudència. Aquesta és la doctrina que la reforma no ha aconseguit modificar.
Exacte.
O no ha pretès o no ha tingut l'encert de modificar.
Perquè era el tema de la corrupció al darrere. És el cas de València, no? Los fastos de València és aquesta història. Es van quedar els diners ells? No. Els van utilitzar per una qüestió d'imatge o per afavorir a tercers? Sí. Doncs per això no s'ha tocat i per això no s'ha fet instruccions per part de la Fiscalia General, perquè no hi ha manera d'arreglar-ho, això, per entendre'ns.
Per situar un element més en aquest debat, Llarena dedica dues pàgines de la seva interlocutòria, a les pàgines 64 i 65, per si algú les vol anar a recuperar, a desmuntar un dels punts clau d'aquesta reforma. L'article 432, que és el que parla precisament de l'ànim de lucre de l'enriquiment il·lícit, es va canviar un verb, Xavier, tu segurament això també ho podràs explicar millor, es va canviar el verb apropiar-se, que era el que hi havia anteriorment a la llei, pel verb sostraure. És a dir...
Bueno, sí, això ja entrem en una cosa una mica vicentina.
S'intenta reduir la connotació del verb per deixar clar que només en els casos en què hi hagi una apropiació de diner públic, es pot parlar d'ànim de lucre, i quan estem davant d'una sustracció, que és el que passava fins ara, no estaríem davant d'aquest ànim de lucre. Això és el que s'intenta a través de la reforma, i en canvi Llarena, en la seva interlocutòria, ho desmunta. Diu, aquests dos verbs serien pràcticament sinònims, i per tant jo em puc acollir igualment a la jurisprudència que fins ara m'ajudava a interpretar què és i què no és l'ànim de lucre, què és i què no és l'enriquiment personal.
Home, t'haig de dir que la veritat és que filològicament a Llarena no li falta la raó, perquè entre apropiació i sustracció les sutileses per distingir els camps de significat d'un terme i d'un altre són, com deia, pràcticament bizantines. Totes les tendències que hi ha hagut dels darrers anys amb el Partit Socialista i amb el Partit Popular, amb el delicte de malversació, han estat precisament d'ampliar el que era la mera apropiació i sustracció de fons a el que se'n diu l'administració deslleial. És a dir, que qualsevol acte que perjudiqui el destí públic dels diners consignats sota l'autoritat del funcionari sigui susceptible de càstig penal. ¿Vale? Aquesta ha sigut la tendència. I en aquest supòsit concret, per restringir el concepte d'ànim de lucre, jo, perdona, i a Llarena només falta que li donis facilitats. La reforma no ha resolt concloentment aquesta qüestió.
Va. Són les 10 i 13 minuts, ho deixarem aquí. Agraïm Xavier Melero que ens hagi acompanyat avui aquí al món RQ, i fins dimecres que ve.
A mandar.